Medi Ambient, a Cugat Media, amb Alba Triador.
Els focs no són només un problema de l'estiu. Cal treballar durant l'hivern per poder-los evitar, disminuint al màxim les causes que els provoquen. El que portem d'any, d'aquest 2021, ja s'han superat la superfície cremada a Collserola de tot el 2020, si bé que és veritat que va ser un any atípic, quan s'hi van produir 26 focs i la majoria es van poder apagar en la fase inicial abans que les flames s'haguessin estès. Avui preguntarem en quin estat es troba el parc per afrontar l'època més seca de l'any. En parlarem amb Joan Capdevila, cap de secció del Servei de Medi Natural i Territori del Parc Natural de Collserola i responsable de prevenció d'incendis del parc. Molt bon dia, Joan.
Hola, bon dia a tots.
Amb Emili Dalmau, caporal dels Graf. Molt bon dia, Emili.
Bon dia, sóc sergent, eh?
Sergent.
M'hem pujat.
Sí. M'han pujat. Has d'actualitzar LinkedIn, doncs, que d'allà ho vaig treure.
Vaja, sí, és veritat.
Corregim, doncs, amb l'Emili Dalmau, sergent dels Graf, i Alba Gordó, regidora de Sostenibilitat i comissionada per a l'emergència climàtica de l'Ajuntament de Sant Cugat. Molt bon dia, Alba.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Doncs, si us sembla, comencem fent aquesta radiografia, no?, de com arribem en aquesta època més seca de l'any al Parc Natural de Collserola, a la Serra de Collserola. Joan.
Bueno, arribem doncs a, com en general, crec que en tot Catalunya, vull dir, en un any doncs que climatològicament comença sent bastant duret, perquè no, l'aigua que hem acumulat en el que portem d'any doncs és bastant inferior a l'habitual, i les previsions d'aquest estiu doncs no, doncs tampoc és que siguin gaire bones, no? També és, bueno, i en tema d'incendis, doncs sí, com has comentat abans, hem començat doncs bastant fortets. En aquest moment ja, el que és dins l'àmbit de Collserola, portem ja més de 4 hectàrees cremades. L'any passat vam acabar, efectivament, no va arribar a les 3. De fet, el de l'any passat va ser unes xifres doncs anormalment baixes. Penseu que la mitjana que tenim d'incendis a Collserola, o sigui, de superfície cremada, a dintre del nostre àmbit, ronda gairebé les 20 hectàrees anuals de promig. I l'any passat van ser 2,63, em sembla una cosa així, o sigui que va ser un any bastant extraordinari. Aquest any, doncs, bueno, ja portem 8 incendis registrats, com a mínim, que sapiguem, perquè potser n'hi ha hagut algun de petit que se'ns hagi escapat, que no hagin tingut informació, però ja estem superant de llarg les 4 hectàrees, estem arribant a les 4 hectàrees i mitja de superfície total cremada.
És un mal any, Emili, per afrontar la temporada d'estiu. Arribem amb uns boscos secs?
Sí, bueno, és un any, diguem, normal, tirant a sec. El que passa que aquest any tenim la zona especialment litoral i prelitoral de Catalunya més secs de lo habitual. Vull dir, si lo normal seria doncs que el sud de Catalunya, la zona de les Terres de l'Ebre, fos més seca, doncs aquest any tenim una mica el concepte invertit. Terres de l'Ebre està relativament bé en quant a sequera, però el prelitoral i el litoral de Catalunya està més sec de lo normal, amb una ratxa, diguem, llarga de poques pluges, que això fa doncs que hi hagi aquesta campanya avançada, que abans d'hora doncs comenci a haver-hi foquets diversos a tota aquesta, precisament a Collserola.
Moltes vegades, des dels que sou experts en matèria de prevenció d'incendis, es diu, no?, que no es comença a treballar a l'estiu, sinó que la feina cal fer-la a l'hivern. Quines són aquestes tasques que s'han de fer en matèria de prevenció d'incendis? Què és el que s'ha vingut fent abans d'arribar a l'estiu per evitar al màxim aquests focs?
Bé, hi ha tots els dispositius, diguem, de prevenció d'incendis, doncs, que van des de el que nosaltres en diem preextinció, doncs que seria preparar-nos per l'extinció amb arranjament doncs d'accessos, punts d'aigua, hidrants, etc. I després ja hi hauria les qüestions més de gestió forestal, doncs que seria tractament de la massa forestal, anant a buscar estructures més sostenibles al pas del foc i llocs on nosaltres com a bombers puguem treballar amb seguretat. Això és un tema que doncs que fa molts anys que està aquí, però no sempre, diguem, es dota dels pressupostos necessaris, potser.
Parlant de pressupostos, l'Ajuntament, senyora Gordó, sí que col·labora amb el Parc Natural de Collserola en aquesta tasca de prevenció d'incendis. Quines actuacions feu conjuntament? Ens ho podran explicar vostè i el senyor Capdevila.
En fem diverses, eh? Potser les més típiques és aquest manteniment de les franges, no? Aquestes zones que estan una mica a cavall de la zona urbana i la zona forestal, doncs tenir-les ben arranjades perquè en cas d'incendi doncs aquest foc no acabi d'arribar a la ciutat, no acabi d'arribar a les cases. Això d'un cantó, de l'altre, doncs, a part de fer una aportació anual considerable, doncs l'any passat també aquesta aportació la vam augmentar arrel de per intentar fer neteja dels desperfectes que havia causat el temporal Glòria, no? I per tant, en la línia del que deia també el senyor Dalmau, no? D'intentar tenir totes les vies el més lliures possible perquè si mai hi hagués aquest incendi, doncs que fos, que si més no hi hagués accés per poder-lo extingir. De l'altra, doncs, també, més enllà d'aquestes actuacions més pròpiament d'incendis, treballem també de la mà del parc amb tot el que té a veure de la recuperació de l'agricultura al parc de Collserola. I aquí els grafs doncs, sempre ens expliquen que la finca del Montmany és una finca estratègica, no? perquè podria ser molt determinant en cas d'incendi, doncs, un incendi que pogués començar al Papiol i arribar molt de pressa a les zones habitades de l'entorn de Collserola. I, per tant, podem dir que recentment, fa cosa de 2 mesos, doncs vam poder fer una nova rompuda a l'entorn d'aquesta finca, no? Per això, per intentar reduir aquesta densitat arbòria i per intentar doncs, també que en cas de foc doncs, hi hagi aquests tallafocs, no? Amb què també ens ajuda moltíssim l'agricultura. I en últim terme estem treballant molt i molt intensament amb una cosa doncs, que encara no podem a presentar, però que ho podrem presentar ben aviat, que és doncs, amb la proposta de poder tenir un ramat propi a Sant Cugat, no? Que ens pugui ajudar a mantenir aquest sotabosc el més controlat possible en la línia del que dèiem, de procurar evitar els incendis abans no comencin.
Després parlarem d'aquests ramats i altres propostes que hi ha sobre la taula per fer aquestes tasques de prevenció i fer un paisatge potser més de mosaic a Collserola, que els experts ho diran, però sí que ajuden en aquesta prevenció d'incendis, no és així?
Sí, a veure, jo parlaré una mica des del punt de vista aquí del Consorci, que evidentment la prevenció d'incendis sempre ha sigut un dels punts doncs, que més hem tingut en compte a nivell de gestió. Sobretot, evidentment tot el tema de tractament de la vegetació sempre s'ha prioritzat en el cas dels municipis doncs, amb el tema de les franges periurbanes, que són les que ja per obligat compliment han de tenir totes les urbanitzacions interiors del parc, no? I fins i tot els nuclis urbans també. I és la primera i l'actuació més urgent que sempre ha calgut fer i tenir ben mantinguda. En quant a la gestió ja més pròpiament forestal de dintre de les finques, s'han de disposar de plans tècnics de gestió doncs, que defineixen una mica totes aquestes actuacions. Penseu que el 60% del parc és privat, amb les finques públiques que s'ha fet pla tècnic, doncs sempre és una mica més senzill a través de la col·laboració dels ajuntaments de poder fer aquestes actuacions, com s'ha fet a la finca de Can Montmany, o s'està fent, que queden actuacions pendents per fer també. Moltes altres finques doncs, tenim la problemàtica doncs, que són privades i que el tema de la gestió doncs, podem intentar promoure-ho i podem intentar doncs, que s'acollin a subvencions, etc. Però moltes vegades ens trobem que no és fàcil treballar en aquestes finques privades, no? La situació és la que és. Vull dir, Collserola és un espai que, a més del seu parc natural, doncs, també hem de preservar altres valors doncs, d'ecosistemes, etc., que a vegades fan difícil la gestió forestal perquè té altres limitants, no? Vull dir que pot ser que, doncs, si més no, doncs, limitin una mica l'actuació que podem fer en segons quins espais de boscos. Llavors, el que sí que es treballa molt, doncs, evidentment, és amb tot el tema d'accessos, que, tal com comentava l'Emili, no? Totes les feines que es fan a l'hivern és doncs, intentar tenir els accessos a l'interior del bosc doncs, en millor estat possible per facilitar les possibles feines d'extinció. No? Un incendi, entenc, que això hi estarem tots d'acord, que el que és important és arribar-hi el més aviat possible, perquè com més aviat hi arribem, doncs, més petit serà i més fàcil serà de començar a actuar i de que no se'ns comenci doncs escapar de la capacitat d'extinció que pugui haver-hi. No?
Quin és el temps de resposta que tenim actualment dels bombers per arribar al parc? entenent que depèn del punt.
És que això depèn molt del lloc concret, eh? Vull dir que la pista forestal d'accés pots tardar 5 minuts o pots tardar 3 quarts d'hora, depèn de la dificultat, diguem, d'aquest accés.
Sí. En general, aquí, en el parc, que tenim una xarxa viària bàsica de prevenció d'incendis, que li diem que en tot l'àmbit del parc doncs, deuen ser uns 220 quilòmetres de camins, que els mantenim com a mínim una vegada cada 2 anys, però ja no és només l'accés, que ha d'estar en bon estat, sinó que també han d'haver-hi punts d'aigua, hem de tenir una bona xarxa de basses pels helicòpters, que és un mitjà molt important a l'hora de l'inici de l'extinció, sobretot, fins que no arriben els recursos de terra, doncs normalment els tenim bastant a prop, sobretot aquí a Collserola, i és un element també important a tenir en compte. Em refereixo que, vull dir que tota la feina que fem a l'hivern és això, tenir les basses, fer un bon dispositiu de basses, mantenir-les en bon estat, mantenir els camins i finalment, quan arriba sobretot les èpoques més crítiques de l'estiu, doncs intentar tenir un bon sistema també de detecció de columnes per tot això perquè faciliti el poder arribar l'abans possible. Evidentment, tot això no treu que la gestió forestal és superimportant que es pugui fer, amb tots els limitants que ens puguem trobar.
Després parlarem de la pedagogia que cal fer en aquesta gestió forestal, que són deures que tenim tots plegats, els mitjans també.
Exactament.
No, a mi em sembla que ara que parlem d'hidrants i de més, també és important de parlar de la tasca que fa el grup d'intervenció de l'ADF, no? Que estàs de Sant Cugat, doncs, és important pel que fa també de garantir que aquests hidrants estan funcionant correctament, no? De saber que tot està el millor possible per, en cas d'emergència, que els cossos de bombers i d'emergències doncs, puguin actuar. Que això també és important posar-ho de relleu perquè certament fan molta feina.
Avancem cap a un altre tema, i és que el canvi climàtic, evidentment, és una evidència. Ens està canviant la manera de viure, està canviant el nostre clima, està augmentant aquesta temperatura i està afectant els nostres ecosistemes. Els últims anys hem vist aquests grans incendis, els que s'anomenen els incendis de sisena generació, i la pregunta és, un incendi de sisena generació seria possible en un lloc com Collserola, senyor Dalmau?
Sí, sense cap mena de dubte. Estem, diguem, el canvi climàtic ens està portant de mica en mica a treure els boscos de Catalunya fora del seu rang climàtic. Això el que genera és el percentatge, diguem, de combustible, o sigui, de matèria, de biomassa morta, està molt per sobre de lo normal respecte a la que és verda. I això en situacions, diguem, meteorològiques més o menys complicades, doncs molt fàcilment a través d'això es pot anar desenvolupant un incendi d'altíssima intensitat que a partir d'aquí doncs, genera una columna convectiva molt important i ja anem a parar, diguem, a incendis, diguem, totalment fora de control, que seria això, la sisena generació d'incendis que és capaç doncs, de variar la meteorologia del seu voltant. Clar, que hem comentat fins ara, estàvem parlant de tasques pels incendis convencionals, que fa molts anys que es fan i funciona correctament. El problema és quan parlem d'aquesta tipologia d'incendis. Quan hi ha un incendi molt gran amb comportament extrem, amb longituds de flama molt altes que ens treuen de la capacitat d'extinció nostra, amb propagació massiva per focus secundaris, és a dir, no és un incendi lineal, sinó que és un incendi que es propaga per punts, ens entra en una urbanització de forma, diguem, contínua per la part del front i, a més, amb focus secundaris en totes les parcel·les que pugui haver-hi a dintre amb biomassa. Això genera un problema de col·lapse de mitjans d'extinció automàtic. I, clar, en aquesta diatriba estem.
De fet,
la idea és, doncs, una mica el que apuntava la regidora, doncs, anar a buscar aquesta resiliència en paisatges on retornem una mica a l'agricultura tradicional, a la ramaderia extensiva. Tot això crea un paisatge més resilient, més capaç de suportar un pas d'incendi sense, diguem, ser tan dur per nosaltres. El que passa que això és un debat que s'ha de traslladar una mica a la societat per veure realment què vol. Si vol aquest paisatge tan, diguem, selvàtic i verd que tenim ara a Collserola, que és producte, diguem, de l'evolució d'aquests boscos sense massa gestió, i que això entranya, diguem, uns perills intrínsecs a partir d'això, d'aquest combustible i d'aquesta meteorologia extrema que ens podem trobar, o anar a parar un paisatge, diguem, més retocat, més rural, més, diguem, del segle passat, que fa impossible, diguem, que es pugui generar un incendi de tanta intensitat. Però, com us dic, això és un tema a debatre i a decidir més per part de la societat.
De fet, en tot cas, el Consorci del Parc Natural treballa conjuntament amb Agricultura i Bombers de la Generalitat i també els de Barcelona, no?, per abordar un nou pla d'incendis que tingui en consideració aquest nou tipus d'incendi, que tant de bo no, però que sí que podria arribar, sí, el canvi climàtic no té aturador a curt termini, podríem dir.
A mi, perdoneu, és que m'agradaria fer un petit apunt, perquè també és important que qui ens escolta també entengui ben bé de la magnitud del problema, i és que no només tenim un parc de Collserola que hem gestionat poc, sinó és que fins i tot l'hem gestionat de manera que ha acumulat molta matèria orgànica per sobre probablement de les seves possibilitats, no? En el sentit de dir, com que cada petit foc que s'ha anat generant l'hem anat apagant, no? Tenim una densitat que no és pròpia de la zona, diguem-ne, en què estem vivint, i que de manera natural difícilment s'hagués aguantat tant, no? I per tant, és una idea que també em sembla que en Marc Castellnou també ens recorda molt sovint, i que aquí també la tenim molt present i cada vegada més, a dir, ostres, estem alimentant una mica un monstre, una mica, no?, de dir, perquè això el dia que cremi, doncs segurament pot tenir unes dimensions molt i molt importants. Per això és important, no?, en la línia del que deia el senyor Dalmau, de començar a obrir, de començar a entendre que segurament doncs no tenen aquests boscos tan densos i tan verds i amb tanta densitat com potser tenen altres zones d'Europa, i que potser el bosc mediterrani té una altra fisiologia i l'hem de garantir d'una altra manera, perquè potser aquí estem volent protegir molt, molt, molt tota aquesta biodiversitat, però que se'ns pot escolar amb molta facilitat i amb molta rapidesa si mai hi ha aquest incendi.
Però aquí ens faltaria aquella pedagogia. Abans de començar aquesta tertúlia en fèiem una avançada amb el senyor Capdevila i parlàvem, no?, que a vegades això de tallar arbres no, la societat no ho té ben vist. Potser cal explicar i fer cultura de què és la gestió forestal, senyor Capdevila.
Sí, no, a veure, nosaltres aquí cada cop que tallem un arbre, que n'hem tallat molts, rebem 200.000 queixes de tots els grups i plataformes, etcètera, veïnals d'aquests que sembla que t'estiguis carregant qui sap què, no? Evidentment, entendre que cal fer gestió forestal i que això vol dir tallar molts arbres, perquè realment hi ha un excés, degut a la paradoxa aquesta de l'èxit de l'extinció que hem tingut sempre a Collserola, vull dir, Collserola, el fet d'haver justament tingut doncs, un dispositiu tant de vigilància com d'intensitat d'actuació, i a més, considerant amb la importància que té, doncs clar, Bombers també és dels llocs sempre prioritaris amb els que hi aboquen mitjans a la que hi ha qualsevol incendi, no? Doncs ha fet doncs, que amb la història que portem doncs, ha cremat molt poc. Aquí, de fet, un gran incendi forestal no l'hem tingut pràcticament mai. El més gran que vam tenir va ser l'any 1994 i van cremar 130 hectàrees. 130 hectàrees a qualsevol altre lloc de Catalunya és que pràcticament no sortiria ni al diari. Aquí ha sigut el més gran que hem tingut en els últims 50 anys.
Entre la Floresta i les Planes, justament.
Que va ser el de les Planes, exactament, que va afectar Sant Cugat i va afectar algunes cases de les Planes. Però vull dir que va ser un incendi de 130 hectàrees, no? Vull dir, això, depenent de quin massís, doncs, bueno, és un incendi dels que... I no estem parlant de milers d'hectàrees com s'han pogut cremar altres llocs, no? A veure, el que sí que és important és que hem d'entendre doncs, que A veure, Collserola, per la seva idiosincràsia que té, doncs que no, hi ha, no és un espai rural, no és un espai en el que hi hagi una tradició de gestió forestal per part de ningú. Vull dir, tots els boscos aquí han crescut sempre, doncs des que es van començar a repoblar a començaments del segle passat, després de que van desaparèixer les vinyes, doncs tot ha crescut d'una manera molt poc ordenada. No?
Hi ha hagut aquest abandonament, diguéssim, de la vida rural i dels camps.
I, a més, no hi ha hagut mai un benefici de la gestió, no?, d'aquests boscos. En altres zones rurals doncs, se'n treien uns profits del bosc, aquí no s'han tret mai. No? Llavors, sí que és veritat que partim d'una situació complicada, complicada a aquest nivell, perquè, a més, no hi ha cap aprofitament. Tot el que fem aquí val molts diners, o sigui, no hi ha una gestió que puguis dir amb el que vaig traient. Es parlava de la biomassa, no?, de l'aprofitament de la biomassa. La biomassa, quan s'han fet proves aquí, també val diners treure-la. No? Entre altres coses, doncs perquè, doncs per això, perquè els accessos no són fàcils, no hi ha segurament prous camins de desembosc per mecanitzar-ho d'una manera barata, i després perquè la gran freqüentació que tenim de gent també fa que espai que obrim una mica, espai que s'invaeix per tot tipus d'usuaris que, a més, doncs, també acaben creant altres problemes. No? Em refereixo que l'actuació aquí ha d'estar molt ben estudiada cada cop que es faci. I una mica amb aquesta finalitat, aquest any passat es va iniciar doncs, un pla d'infraestructures estratègiques que s'està redactant per experts en els quals el GRAF hi tenen un paper molt important i que hi estan col·laborant, que formen part de l'equip redactor d'aquest projecte, que hi ha el Servei de Prevenció d'Incendis de la Generalitat per un cantó, els GRAF per un altre, Bombers de Barcelona també tenen un tècnic especialista col·laborant-hi, hi ha tècnics del parc, i la finalitat d'aquest pla d'infraestructures estratègiques serà dir, escolteu, com que també tenim clar que no podem treballar amb tot el bosc de Collserola perquè és molt ampli, està ple de... hauríem d'anar a definir aquelles zones on podem tenir punts que poden ser estratègics a l'hora d'evitar aquest gran incendi forestal. No?
És el perímetre de protecció prioritària, aquest pla, senyor Capdevila?
Bueno, a veure, el perímetre de protecció prioritària, n'hi ha molts de definits a Catalunya, són perímetres que s'han de protegir prioritàriament i això està establert per la Generalitat, val? Per un pla enfocat que hi ha. O sigui, el perímetre és Collserola, senzillament, i el que fem ara és un pla estratègic d'aquest perímetre de protecció prioritària que és Collserola.
D'acord. No?
En principi, és un pla que s'ha de finalitzar aquest any. Això ens ha d'establir doncs, unes àrees que són les principals amb les que haurem d'intentar fer-hi una gestió de diferents tipus, ja es veurà, perquè hi haurà uns limitants també en aquestes àrees. O sigui que hem de valorar primer que els especialistes, analistes, ens diguin quins són aquests llocs on és prioritari treballar-hi perquè servirà doncs, per evitar la propagació d'aquest possible gran incendi forestal. També pensem que, clar, el gran incendi forestal pot venir de diferents llocs. Dependrà d'on vingui, doncs haurem d'actuar més en un lloc o en un altre.
En tot cas, pel que he pogut llegir, sí que es coincideixen, no?, que el Papiol podria ser l'inici d'aquest gran foc.
Bueno,
si t'ho explicarà més bé, això.
Sí, si em permeteu. Sí, nosaltres tenim una categorització d'incendis, en diem incendis tipus, i el que fem amb els diferents massissos forestals és mirar, estudiar, sobretot a través d'incendis històrics i una mica la meteorologia, com interactua amb el massís, buscar aquell incendi que ens pot fer més mal. I en el cas de Collserola, l'incendi que pot fer més mal és una situació meteorològica de ponent, i que, tal com està orientada la serra, el que faria, doncs, iniciant-se en el Papiol, té el seu potencial de creixement, és tota la serra sencera. Diguem que els incendis de marinada a Collserola són convencionals. En la cara sud, és a dir, en la cara de Barcelona, fan la pujada fins dalt de tot, però un cop arriben a dalt, doncs normalment queden bastant morts i són fàcils de treballar i d'extingir. Ara bé, la situació de ponent amb un incendi que comencés al Papiol, doncs ens dona un potencial per cremar la serra sencera. És per aquest incendi que estem estudiant sobre el terreny quines serien les millors actuacions. Això seria, diguem, el primer nivell de treballs a realitzar, per intentar frenar o per intentar tancar-li les portes, la majoria de portes, en aquest gran incendi. sectoritzar-lo d'alguna manera, no? De la mateixa manera que en un hospital o en una indústria doncs, tenim portes per a flames per sectoritzar l'incendi, doncs seria aquesta la idea. Evidentment, això, si hi haguessin diners per tot, aniríem baixant escales de detall i aniríem definint punts estratègics doncs, per cada tipologia d'incendi. Però, de moment, ja és un gran treball ser capaços de tenir clar quins serien els llocs a treballar per aquest gran incendi. Si aconseguim això, ja podem estar més que contents.
Que et seria davant del pitjor cas possible, entenc, oi?
Exacte. Primer, eliminar el pitjor cas possible, que en molts casos aquests punts també coincideixen amb molts altres tipus d'incendi. No és que només sigui per aquest, sinó que quan ho estudies a fons hi ha molt, i aquests potser serien els més prioritaris. És a dir, mira, aquí, a més de parar el de Ponent, també parem doncs, que se'ns coli el de Marinada cap a darrere. Doncs donarien prioritat en aquestes actuacions. Que és una mica el que ara està en fase d'estudi, el projecte que comentava el company.
Senyor Capdevila, que potser l'he tallat amb la meva intervenció i no s'ha acabat d'explicar. Li retorno la paraula.
No, que és molt correcte. Vull dir, amb l'explicació de l'Emili crec que ha quedat molt clar. Nosaltres, evidentment, no tenim ni els diners per poder fer una gestió absolutament de tot el bosc de Collserola, que és molt ampli, i per tant hem d'anar de cara a la priorització. Doncs, evidentment, hem de fer cas dels experts, que després són els que es troben amb el problema de l'extinció i són els que ens han d'indicar doncs, on hem, prioritàriament hem de fer les inversions més importants. No? Jo entenc que, evidentment, quan tinguem fet això, doncs, evidentment la cosa no s'acabarà aquí. Vull dir que haurem de continuar intentant mantenir aquest equilibri entre la conservació dels espais naturals, que també hem de protegir a la vegada, perquè doncs per tot el tema mediambiental que ens afecta aquí, i a més tenim un pla especial que ens obliga, no? I fer-ho compatible doncs, amb la prevenció d'incendis. No és un objectiu fàcil aconseguir, però sí que hi hem de posar-hi tots els esforços. I, de fet, el fet de tenir un pla com aquest aprovat també facilita molt que a l'hora d'acollir-nos a possibles subvencions o a possibles finançaments que ens puguin venir d'Europa, doncs sí, o sigui, podem intentar canalitzar el màxim de diners que puguem entre totes les administracions cap a punts que sabem que, doncs, que seran molt útils a l'hora de com a mínim d'evitar que se'ns pogués arribar a cremar tot el parc. No? Evidentment els incendis en el parc hi seran sempre i el que hem d'intentar i el que hem intentat fins ara i a més amb èxit, vull dir, doncs com torno a comentar, no hem tingut mai, per sort o pel que sigui, doncs no hem tingut mai aquest gran incendi forestal que evidentment és possible. Esperem que sigui poc probable, però que és possible està clar.
El canvi climàtic els està afectant a la manera de fer front als incendis, tant a fer front com a la prevenció?
M'ho preguntes a mi?
Sí, a vostè, senyor Capdevila, o el senyor Dalmau, aquestes humitats més baixes.
Està clar. A la prevenció està clar que ens afectarà, perquè, evidentment, això provocarà doncs, que la vegetació s'ha d'adaptar a aquest canvi climàtic i aquest procés d'adaptació en aquest canvi doncs voldrà dir que, evidentment, la competència hídrica que hi ha en aquest moment farà que alguns exemplars o algunes espècies doncs, comencin a morir, hi hagi molta més matèria seca, per tant, haurem de fer algun tipus de gestió encaminada a accelerar aquest procés natural de l'adaptació de la vegetació. Segurament el que hauríem de fer doncs, és ajudar a que aquest procés no sigui tan llarg com es faria, que naturalment es faria. Però això potser seria un procés de 50 anys i doncs, hem d'intentar accelerar-lo allà on puguem. No?
Pel bé del propi bosc.
Són les pinedes que tenim aquí, no? Vull dir, les pinedes que fins ara i deien que eren pinedes quan realment el que hi ha sota és un sotabosc d'alzina. No? La pineda aquesta que no regenera doncs vol dir que en 50 o 60 anys segurament haurà desaparegut. Almenys en els llocs on hi ha una regeneració de pi. Perquè l'únic sentit seria que ho talléssim tot i tornéssim a plantar-hi pins. Però si evoluciona naturalment, doncs això acabaran sent alzinars amb roure, no? Per tant, excepte en certes zones del Baix Llobregat, que potser sí que la pineda es manté més o menys per si sol i regenera, el reste doncs, hi ha una transformació de la vegetació que tenim en aquest moment. Són transformacions a llarg plaç, però que mentre no es produeixen, sí que amb la gestió podem intentar doncs, accelerar una mica aquests processos per evitar aquestes situacions de risc que es produiran.
Senyor Dalmau, no sé si bombers també canvien una mica o adapten la seva forma de treballar davant d'aquests canvis que ens porta aquest augment de temperatures, humitats més baixes.
Sí, sí, és evident, és evident. Per un costat, hi ha tot el tema de seguretat. Millorem molt o estudiem molt els protocols de seguretat, el que coneixem per consciència de situació, és a dir, tot l'operatiu des de l'alt comandament fins al bomber de base ha d'estar conscienciat d'on es troba, què està fent, què pot passar, i tot això és un tema que es té molt en consideració. I després estem adaptant sobretot les estructures de comandament per ser, diguem, més flexibles, més adaptables, més resilients, amb més capacitat de resposta ràpida i que no col·lapsi, diguem, el nostre cos de bombers davant d'emergències múltiples. Una mica ser capaços de fer triatge, com seria en el cas d'una gran emergència mèdica, doncs que hi ha algú que es dedica al triatge, de dir, bueno, aquest viu i aquest no, doncs en el nostre cas també seria prioritzar els nostres mitjans, perquè evidentment són limitats. Ja s'ha acabat, diguem, l'època en què les diferents generacions d'incendis ens han portat a culpabilitzar sempre és que els bombers arribaven tard o els bombers no tenien prou helicòpters o els bombers no tenien prou de mànegues. L'evidència ens ha fet veure doncs, que això no és així. Arriba un punt que no per més mitjans que posem serem capaços de apagar l'incendi. Igual que una mica està passant a nivell preventiu, de dir, no per més diners que posem desbrossant vores de carretera i fent punts d'estratègics, serem capaços doncs, de tallar amb aquesta progressió del canvi climàtic i dels incendis o dels grans incendis forestals. Com dic, això a nivell de societat ha de canviar i a nivell nostre ja dic que ens estem adaptant per aquesta situació. Ser capaços de fer triatge i prioritzar, i un altre punt important és prioritzar quin bé o què és el que protegim. Perquè, clar, com a bombers sempre hem tingut el nostre decàleg de presa de decisions, doncs uh-huh. que primer són les persones, els animals, els béns privats, i finalment, o sigui, a l'últim sempre és la natura. Llavors, aquest decàleg doncs és a nivell de maniobra, però a nivell d'estratègia de país o de situació d'emergència pot ser que hagi de canviar en determinades situacions, no?
Per tant, sobretot, ens cal un debat, diguem. Ens cal un debat de país, de com hem d'afrontar els incendis en les dècades que ens venen davant de l'emergència del canvi climàtic.
Sí, sí, això és evident, perquè...
Perquè no podem no recaure tota aquesta responsabilitat sobre el cos de bombers, sinó que ha de ser una decisió de país.
Sí, una mena, diguem, de projecte pilot que es va dur al Montseny parlava doncs, precisament d'això, amb totes les entitats afectades, ADFs, propietaris, excursionistes i tota la gent, diguem, relacionada amb un territori, quan fas una prospecció d'allò que consideren més valuós, doncs, bueno, cadascú arriben les conclusions que arriben, no? Llavors, potser ha arribat el moment de començar a pensar en això, no? De dir, a veure, Collserola és un tot, però dintre d'aquest tot, si haguéssim de prioritzar si li tallem la cama o li tallem el braç, aquesta decisió és molt feixuga si recau el dia de l'incendi sobre l'operatiu de comandament de bombers. Estaria bé que això ja estigués preestablert. És a dir, si l'incendi arriba aquí, doncs prioritzarem això, prioritzarem allò.
I això és el que s'està treballant.
S'està treballant això, no sé si arribarem tan enllà. Vull dir, estem detectant necessitats, ara faltaria que algú sigui, no sé si a nivell municipal amb els diferents polítics o ja et dic a nivell d'això, d'amb tots els agents socials més polítics que pugui haver-hi, arribem a algun tipus de conclusió.
Aquest seria el repte, doncs.
Que pot ser sorprenent, eh? Us ho dic a moda d'anècdota, eh? No m'entengueu malament. Va haver-hi el 2007 un incendi a l'altra banda, en una zona d'interfàcia urbana, per allà a Torrelles de Llobregat, i en algun moment allò va col·lapsar els nostres mitjans, doncs, perquè va afectar de ple una urbanització i mentrestant, diguem, el foc forestal, entre cometes, anava fent, perquè tots els mitjans estaven dedicant-se, diguem, a pagar tanques de bruc, que no entrés en una casa, que la persona que estava allà nerviosa doncs se sentís segura, etc etc. I en algun moment va arribar com un tipus de denúncia, no ben bé judicial, però gairebé, de persones de l'entorn que criticaven el fet de no donar valor al medi natural, com vulgui dir, ostres, per mi és molt més valuós tenir aquesta zona de passeig que es mantingui verda que no que tot l'operatiu, és a dir, un cos de bombers públic es dediqui en exclusiva a salvar béns de propietat privada. Llavors, aquí està el debat, no? De dir, ostres, deixo cremar tres cases perquè aquesta vessant que hi ha aquesta roureda tan maca es conservi o continuo amb el decàleg típic de no, és que primer són, evidentment, les persones, però els béns privats els hem de posar en el segon terme o els hem de posar en l'últim terme? O sigui, a nivell de societat, parlo com a cos de bombers públic. Doncs, si ets un cos de bombers privat, ja saps a què vas. Vas a protegir l'entorn per qui... o les coses de qui t'ha contractat. Però som un bé públic, també.
Doncs entomem aquest repte de debat de societat. Per acabar, us demano breument quin seria el repte de Collserola per evitar aquest incendi que tant de bo no haguem de veure mai. Senyor Cap de Vila, si vol començar.
Bueno, jo, mira, acollint-me inclús amb aquest comentari darrer que ha fet l'Emili, et diria doncs que justament que aquí tenim molta urbanització interior dintre de l'àmbit del parc i que pot fer que justament aquesta elecció algun dia algú altre l'hagi de prendre i pugui ser conflictiva, seria molt important que, com a mínim, totes les zones urbanes i a part de tenir la seva franja perimetral, doncs totes les parcel·les interiors i jardins de les cases doncs estiguin ben autoprotegits, perquè moltes vegades això facilitaria que els bombers no haguessin de destinar tant recursos a la zona urbana, justament. I aquí encara hi ha feina a fer. Sí que és veritat que estem parlant de que es fan unes franges de 25 metres perimetrals, que evidentment, depenent del tipus d'incendi, són absolutament insuficients, però és que, a més, ens trobem que moltes parcel·les o moltes dintre de la zona urbana ells mateixos són els que estan menys defensats i llavors això fa que moltes vegades s'hagi d'oblidar la part més del bosc, no? Nosaltres evidentment ens encarreguem des del Consorci d'intentar mantenir el bosc de Collserola, o sigui, la zona urbana és com una taca que tenim a dintre que ens pot crear doncs, justament tots aquests problemes, no? A l'hora de defensar el bosc. A veure, també és veritat que hem de pensar en la gestió forestal, però és que moltes vegades la gestió la tenim molt més fàcil almenys a nivell de protecció de la gent, doncs que s'autoprotegeixin millor.
Senyora Gordó.
En la línia no, el que deia el senyor Dalmau, també em sembla que el dia que tinguem aquest estudi d'aquest gran, no, d'aquest pitjor incendi, perquè ens entenguem, tindrem elements sobre la taula per fer-nos aquestes preguntes. Em sembla que aquestes preguntes és important tomar-les a nivell municipal, però al final, no? Sí que Collserola està molt ben delimitada i sabem molt bé doncs, qui queda afectat per Collserola i qui no, i potser val la pena que ens asseguem tots plegats en una taula a nivell fins i tot del conjunt del parc per tenir aquests debats. Tanmateix, jo sí que veig que d'un temps ençà cada vegada es parla més del tema dels incendis, em sembla que parlar-ne és el primer pas per esdevenir conscient, no, de la situació i per fomentar totes aquestes actuacions, com ara aquesta retirada dels brucs, que aquests brucs, que hi va haver una època que tothom tenia bruc a casa, per estar tots plegats més ben protegits i per no haver de lamentar mai un incendi d'aquestes característiques.
Senyor Dalmau.
Bé, jo insistiria en el mateix que estem insistint a nivell professional, és a dir, consciència de la situació, és a dir, la societat l'hem d'informar, aquí els mitjans de comunicació teniu una feina ingent, que és informar de quina és la situació real i quins són els camins possibles a fer. I en la situació actual, sobretot qui pugui estar afectat amb risc, diguem, per la seva vida, que és la gent, sobretot, que viu en aquestes urbanitzacions, doncs, que tingui clar això, o tenir un pla d'autoprotecció, o tenir clar com treballar o com actuar en cas de que se'ls doni l'emergència.
Doncs marxem amb deures. Jo m'apunto que cal explicar als veïns com fer aquesta autoprotecció, aquestes tanques perimetrals de les cases no inflamables. Em comprometo que des de la casa ho treballarem per explicar-ho als veïns i veïnes, ja que ha sortit en més d'una ocasió sobre la taula en aquest debat. A vostès només dir-los que moltíssimes gràcies per dedicar-nos al seu temps i compartir amb nosaltres doncs, tota aquesta tasca que fan i aquesta necessitat conjunta que tenim doncs, en la tasca de la prevenció d'incendis. Moltíssimes gràcies. Els nostres oients, ja ho saben, ens poden escoltar en podcast, en directe al 91.5 FM o a través de la web quan vulguin i des d'on vulguin. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu-siau.